de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb tots vosaltres i que sigui per molts anys. Bé, avui ja comencem a aixecar les orelles perquè ja comença la campanya de renda. Serà el dia 2 d'abril. El dia 2 d'abril comença tot el show, i això és demà passat, és a dir, dimecres. Dimecres comença la campanya. És una campanya que s'allargarà fins al juny, tranquil·lament, fins al 30 de juny. És a dir, tenim un marge de temps més que interessant per a medir nuestras cuentas con Hacienda. Bé, de fet, hi ha unes quantes novetats. Sabeu quants diners es van recaptar l'any 2023, de la campanya del 2023, amb guany diferent de la del 2024? Van ser 271.935 milions d'euros. Ara ho he dit bé. És un 6,4% més del que es va recaudar al 2022. Es va recaudar més diners per la tots els augments de preus, la inflació, i tot això va ser que els diners que va recaptar Hisenda van ser bastant més. Segurament, quan parlem d'impostos, i és el què, estem parlant d'una qüestió necessària per al nostre sistema social, per al nostre estat de benestar, doncs són necessaris. Són necessaris per sanitat, són necessaris per educació, són necessaris pel rearmament, són necessaris per les carreteres, són necessaris per absolutament tot. Clar, ara, la gran pregunta és, amb tota aquesta pasta ens podríem estrenyar el cinturó? És a dir, si fiscalitzem, per exemple, on va tots aquests diners, estaríem tots d'acord o no? O caldria potser filar més prim? Per exemple, i em perdonareu, el que diré ara és tan populista, calen tants polítics, tants sous que vagin cap a administracions? Quan parlo d'administracions, parlo de tota la feina i tota la burocràcia que hi ha. Segurament, si analitzem, es podria primar una mica, segurament, i part d'aquesta pasta cap a sanitat i cap a educació, que són sempre les que diuen que augmentaran els pressupostos. En campanya política sempre ho diuen: més diners per educació, més diners per sanitat. Però al final, sempre trobem al llarg de la temporada que això no acaba de ser així del tot, eh? Bé, els aturats aquesta campanya no estaran obligats a fer la declaració. Tret que hagin ingressat més de 22.000 euros anuals o més de 15.000 euros amb dos pagadors. Els autònoms i beneficiaris de l'ingrés mínim vital sí que hauran de declarar. A més, Hisenda, i a la seva web ho trobareu, ofereix un simulador web per calcular l'import aproximat de la declaració, tot i que no és l'esborrany oficial. I us dic una cosa, no us fieu. No us fieu. Si sabeu de què va, sí, clar, ho podreu mirar, però si sou com jo, que els hi costa entendre del tot, no us fieu en l'esborrany d'Hisenda. Comproveu, aneu a un professional, us cobrarà, sí, però estareu més tranquils, també us ho dic això, eh? Però en parleu d'aquestes novetats i en parlem de la campanya d'enguany amb el senyor Josep Ribó, que és president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres,
Josep. I bona setmana.
I bona setmana. Tant de bo sigui així, Josep. Escolta'm, d'entrada, a grosso modo, quines serien les principals novetats de la campanya d'enguany?
Bueno, com a novetats, grans novetats no hi han, però sí m'atreviria a dir, per exemple, que l'obligació de declarar doncs, quan hi ha més d'un pagador, doncs, ha canviat a 15.876 euros, vale? I això s'ha doncs, de saber i s'ha de conèixer. Sempre que hi hagi, insisteixo, més d'un pagador, si només n'hi ha un, doncs no, està en 22.000 euros. Vale? I després sí que hi ha, una diferenciació important respecte a l'any passat,
sí?
Que és tot el tema de rendiments de capital immobiliari. Vale? És a dir, els contribuents que tenen lloguers. Vale? En aquí, abans hi havia una reducció fixa del 60%, una reducció d'impostos fixa del 60%, i això ara ha canviat. Això canvia i aquesta reducció pot arribar al 70%, inclús al 90% amb determinades condicions, o baixar al 50% amb altres condicions. Vale? I això s'ha de mirar, doncs, jo diria, finca per finca, lloguer per lloguer, unitat registral per unitat registral. Bé, aquesta és una novetat per mi important. Vale? Mm-hmm. Bueno, després tenim com a novetat també bueno, la devolució als mutualistes, vale? Que això no està ni clar en aquest moment, no està ni clar, perquè la llei ens diu el que ens diu que des de l'any 25, renta del 24, fins a l'any 28, renta del 27, hem de demanar any per any la devolució dels anys 19 al 22, però, en canvi, surt la ministra per televisió dient que això ho han canviat, que això ho canviaran, i ho posaran de manifest a partir del dia 2 d'abril. Per tant, aquí estem a l'espera, encara hem saber què passarà.
Sí, fins al dia 2 d'abril, fins al darrer moment, no sabrem què tributa i què no tributa.
No, més que tributar. Aquí això ja no és que tributi, és una devolució d'impostos.
Ah, d'acord.
Però clar, és a dir, no, a dos dies abans de començar la campanya no sabem la forma de procedir. Per tant, fa una mica riure això, no? És a dir, que hem d'anar tan a última hora, no?
Bé, a vegades és molt del tarannà.
També voldria recordar una cosa que endavant. No és... unes deduccions que no són novetat, però que sí que ens afecten de gran manera, que són les deduccions per eficiència energètica. Vale?
Ah.
Aquí hi ha tres tipus de deduccions. Si hi ha una reducció de demanda de refrigeració i calefacció en més d'un 7%, per si es fan obres amb què es redueix el consum en més d'un 30%, o bé hi ha una deducció per comunitats de propietaris, i això és important recordar-ho, i sobretot el que és molt important dir recordar és que ens facin els certificats energètics abans de començar l'obra i després de començar l'obra. Perquè sense els certificats energètics no es pot aplicar la deducció.
És a dir, després d'aquestes obres, abans i després, és important aquest certificat energètic per fer aquestes obres.
Fonamental.
Perquè si no...
No important, no, fonamental.
Si no servirà res, no es podrà fer constància d'això, no?
Exactament.
Després, per què s'ha decidit ajornar fins a l'any que ve, fins al 2026, l'obligació de declarar pels aturats?
Bueno, aquí també hi ha una sèrie de contradiccions entre el que diu la llei i el que ens diuen per televisió i el que ens diuen els ministres, no? És a dir, diuen que hi ha un acord perquè aquest any això no tributi, no entenem per què hi ha un acord aquest any sí i els anys següents no hi ha acord. Bueno, ja hi arribaran, suposo que és un tema de negociació política, però, clar, no s'entén gaire. També passa una mica el mateix que he dit abans. És a dir, aquí la llei diu que els aturats han de presentar la declaració, estiguin obligats o no estiguin obligats. I, en canvi, ens diuen per televisió, per activa i per passiva, que hi ha un acord que no. Bueno, doncs perfecte, que surti publicat, que ens ho expliquin i actuarem en conseqüència.
Perquè, clar, tot això ha de sortir publicat al BOE, suposo, no?
Sí, clar, per descomptat.
I llavors, descomptat. El que val és el que estigui allà publicat, no el que diguin uns o altres, sinó el que estigui allà publicat.
Exactament.
Molt bé. Ja per acabar, quins consells donaries als contribuents per evitar no sé, errors o problemes amb Hisenda?
Pues una mica, jo el consell que els donaria és que es facin revisar la declaració per un professional de la fiscalitat, per descomptat per un gestor administratiu, que som experts en aquest tema, o però n'hi ha d'altres també en el mercat, vull dir, qualsevol professional seria bo, i a partir d'aquí doncs, que es facin les coses amb carinyo i no es limitin a apretar el botó d'acceptació de que em tornen tants diners, perquè igual allò no és el més correcte. a vegades s'han detectat errors.
De la pròpia hisenda?
De la pròpia hisenda. Errors, evidentment, involuntaris, però que pues, s'han corregit, però s'han detectat. I bueno, pues, val la pena fer-ho revisar per un professional.
D'acord.
I per un gestor administratiu.
Que seria un... Sí, perquè a vegades, pels que som, que no tenim molta idea de tot això, quan veiem tants números, és una cosa que no saps exactament quina casella has de posar. Així que l'actuació d'un professional aquí seria més que aconsellable. Doncs, senyor Josep Ribó, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells que ens has donat, molt amable.
Pues, moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i insisteixo, bon dia i bona setmana a tothom.
Igualment, que així sigui per tu i per tots. Bon dia i bona setmana. I que Hisenda us torni diners. Això significa... No, que quan es torna diners no significa que us regales diners, és que heu donat de més, eh? Aquí no es perdona res, el cèntim. Algun dia us explicaré una anècdota que vaig tenir amb Hisenda, que a vegades errades hi han. Va, l'explico ara ràpidament, va. Resulta que jo vaig fer la declaració, tenia que fer un contracte amb una empresa radiofònica com a autònom. I llavors, perquè aquesta empresa doncs, em pogués fer el contracte com a autònom, el cas és que una de les condicions és que has d'estar en pau amb Hisenda. Això passa en molts aspectes, no?, professionals. I em van dir que no, que no podien fer-me el contracte perquè Hisenda els deia que jo estava, que tenia un deute amb Hisenda. Jo, clar, jo pobre de mi, ja m'explicareu, jo soc un pobreton, dic, que deuda puc tenir amb Hisenda? Llavors vas trucar a Hisenda demanant per això, dic, mire, soy José Miguel Cruz, me están diciendo que tengo una deuda con ustedes. I em va dir, sí, una deuda de... Un cèntim d'euro. És una anècdota absolutament real. Clar, després del dia, els dos dies, em va arribar la notificació que devia tenia un deute d'un cèntim a Hisenda. I clar, tot això vaig fer, programa l'antena i tal, parlant d'això, perquè era supercuriós. Dic, ostres, m'estan... Mira, perquè tenia certa confiança, no? Però m'estan fastidiant un contracte de feina perquè tinc un cèntim de deute amb Hisenda. Un cèntim! I clar, jo vaig preguntar a aquella senyoreta que molt amablement em va atendre i li vaig dir, però escolti'm, és que és un cèntim. Diu, miri, no es preocupi, això és un problema de càlcul. És un problema que segurament hi ha un càlcul pel que sigui que s'ha fet malament i ha donat un cèntim de marge, d'error, de marge d'error, i t'ha donat com a deure, com que deus un cèntim. Dic, però bé, per un cèntim he de pagar? Diu, sí, l'has de pagar. L'has de pagar perquè, si no, no computa. I, clar, la pregunta que els hi vaig fer, segurament ràpidament podem arribar a aquesta conclusió. Carai, amb un cèntim em van enviar una carta. Allà darrere hi ha un senyor amb un ordinador que fa tota la feina. Hi ha un paper, hi ha un enviament, hi ha unes molèsties. Tot això no costa més d'un cèntim? És a dir, Hisenda no està perdent diners per reclamar-me un cèntim? La lògica no s'imposava. Però bé, vaig anar al banc i vaig pagar amb dos cèntims. I un el vaig deixar allà, com a propina. Aquesta és l'anècdota que volia explicar que vaig tenir amb Hisenda, que segurament algú de vosaltres algun error també heu tingut. Hi ha molts d'aquests, eh? De seguida parlem de cúfens. Els tinnitus, un trastorn auditiu poc conegut, però que en la posició més greu de totes pot portar-te a una depressió. Però abans, us agrada la música? Són les mans virtuoses del Chucho Valdés, del Cucho Valdés. Cucho Valdés és un d'aquests grans pianistes, una ànima fantàstica cubana que arriba al Festival Íntims del Casino de Barcelona. I aquest proper 5 d'abril, un concert únic a Catalunya amb un format d'aquells que fan honor al seu nom, Íntims. Només 250 persones podran gaudir del Chucho Valdés aquest proper 5 d'abril a l'Íntims de Festival Íntims del Casino de Barcelona. L'aforament és limitat i tenint en compte el dia que és, ja podem reservar les entrades i assegurar-nos que si t'agrada Chucho Valdés, si t'agrada aquest tipus de música, si t'agrada això, és el moment de gaudir-lo al Festival Íntims proper al públic. Chucho Valdés, aquest proper 5 d'abril, al Festival Íntims del Casino de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Tornen les llegendes. Torna Jeep. Tan sols fins a final de mes. Gaudeix dels Jeep Freedom Days. Amb incentiu garantit de fins a 5.000 euros en tota la gamma Jeep en unitats d'entrega immediata. Entra a Jeep.es.
Vimo Auto, el teu nou concessionari Jeep. Visita'ns a l'Hospitalet de Llobregat i Molins de Rei. Vimoauto.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir. La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Nosotros nos dimos cuenta ya el primer año que estuvimos ahí, que lo teníamos a la MIC con 15. Ya con solo verlo, ¿no? Los primeros minutos ya te das cuenta que es distinto, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si cada dia t'echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele.
Són els acúfens i com és viure amb un so que pot ser invalidant. Mireu, els acúfens, també es diuen tinnitus, és això que sense l'orella, xiulets, brunzits o el batec del cor. Això podrien ser tinnitus. Sabeu quan, per exemple, de cop i volta comences a sentir un xiulet durant una estona a l'orella? Doncs seria una cosa semblant. Això seria un tinnitus, però per sempre. D'això no marxa, no? Bé, tot això són algunes de les manifestacions, perdó, de l'acúfen, que és la percepció d'un so que realment no existeix. Les persones que els perceben el senten de forma intermitent o constant, com un xiu-xiueig gairebé imperceptible, un soroll que afecta la seva qualitat de vida i, a més, de manera molt profunda. Són anomenats també tinnitus, com us explicava, i poden provocar uns quants problemes. Problemes de concentració, d'insomni, disfunció erèctil, també migranyes, aïllament social, i la part més extrema seria profundes depressions. Què tal? Com estàs, Marc Puerto? Com estàs?
Bon dia.
Tu ets molt jove per tenir tinnitus, no?
Sí, per sort.
Tu has sentit aquí el xiulet, sí, no?
A vegades passa que vas, no ho sé, en un avió o vas a algun lloc i de repente sents aquest xiu-xiueig així com a l'orella i és molt molest i se te passa en una estona. Imagina't conviure amb ell les 24 hores del dia, no?
Sí, seria la part més semblant al que seria un acúfer o un tinnitus, per fer-nos una idea, sí.
Entre un 10 i un 15% de la població els pateix, i en el cas de les persones de més de 60 anys pot arribar fins i tot al 40% per l'empitjorament auditiu. A més, també es pot comparar, diuen els experts, amb el símil de la síndrome del membre fantasma, que és la percepció que tenen les persones que els han amputat una extremitat que encara la noten. A més, algunes de les causes dels tinnitus són, per exemple, l'exposició a sorolls forts, com per exemple els que tenen els treballadors de la construcció, els músics, els DJs, l'ús d'auriculars, no? Tu, per exemple, utilitzes els auriculars a un so...
Però la pitada aquella que et queda quan surt d'una discoteca és per una irritació, una inflamació del nervi auditiu.
I utilitzar, per exemple, auriculars amb un so molt elevat també pot afectar ser una de les causes. Malalties cròniques, no, com la diabetis o l'obesitat, consumir alcohol o tabac, o prendre alguns medicaments, o tenir bruxisme, no? Aquest hàbit de prémer les dents per ansietat o estrès, doncs també poden ser algunes de les causes. I diuen, doncs, que hi ha una relació directa entre aquests acúfans i també l'estrès o l'ansietat. Les persones amb un elevat nivell d'estrès tenen més probabilitat de patir-los i pot provocar, doncs, aquesta depressió que tu anomenaves. Sí que és cert que hi ha un tractament farmacològic, fins i tot cirurgia, però encara avui cap mètode garanteix l'eliminació total de l'acúfen. Per tant, parlem de que no té cura, encara que sí algun tractament, o, per exemple, fer teràpia, anar a ioga, natació...
Sí,
però realment
acostumar-te una mica, no?
Distreure't una mica i acostumar-te, però no que es curi realment.
Doncs mira, Mar, no marxis, perquè ara parlarem amb una persona que ens explicarà tot això, un expert... en aquest tipus de trastorns, perquè no parlem d'una malaltia, no es tracta d'una malaltia, és un trastorn auditiu, més aviat. És el doctor Albert Codina, que és otorrinolaringòleg de l'Hospital Clínic. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Doncs mira, els acúfens és la falsa percepció d'un so quan no hi existeix una font externa d'aquest so, d'acord?
Uh-huh.
És molt habitual que ho trobem en pacients que tenen algun tipus de pèrdua d'audició, almenys és el cas més habitual, i com tu ben has dit, sí que és veritat que es poden arribar a associar problemes de depressió i angoixa per aquest motiu, però no és la causa més o sigui, no
més
és lo més habitual. O sigui, al final la gran majoria de gent aprèn a acostumar-se a aquest soroll, que tot i que sigui constant, normalment ho percebem més en entorns silenciosos i de més.
És a dir, que arriba un moment que el cervell s'acostuma a això i ni el sent. Suposo que això també serà en funció de com, no? I perquè suposo que hi haurà de més intensitat i de menys, o no?
Efectivament, vale? Ja aquí té una percepció més acusada de l'acúfen i que fins i tot ho nota durant tot el dia, però el més habitual és que es presenti sobretot quan tot queda en silenci. De fet, això és una de les recomanacions que els fem als pacients per mirar d'acostumar-s'hi, que sobretot a la nit, que és quan més molesta, perquè és quan tot queda en silenci, a vegades amb una font de soroll extern, com pot ser la ràdio, els pot ajudar a no sentir-ho tant. Vale? És veritat que... Digues, no.
T'anava a preguntar com es tracta, però continua, que m'estaves explicant.
Anava per aquí, no?
Sí.
Bueno, en principi, clar, tractaments que hagin demostrat que serveixin per fer desaparèixer el soroll, no n'hi ha, i que és veritat que hi ha alguns medicaments que poden ajudar a minvar-ho. El que passa és que, en general, com que no tenim una eina específica per mesurar l'acúfen, és molt difícil trobar un fàrmac que recomanar de forma sistemàtica a tothom que té aquest soroll. Vale? O sigui que, en general, pues parlem sobretot de mesures per millorar la tolerància, o si van acompanyats pues, d'una depressió, d'una angoixa, com tu ben has dit abans, pues, tractar aquestes patologies de base.
D'acord. Hi ha algun perfil? Abans en parlaves de persones que van perdent la oïda com a forma habitual, però no sé si hi ha un perfil de risc de poder patir acúfens.
Realment, aviam, sí que és veritat que estan associats, pues, a determinades patologies, que evidentment, com la hipertensió, el colesterol i demés, s'ha vist que aquests pacients tenen més risc de patir-ne. Vale? El que passa és que és un problema que, de fet, és tan habitual que en realitat que gairebé tothom amb pèrdua d'audició en algun moment o altre nota una cosa. En general, com dèiem, com que la majoria s'hi acostumen, al final ni li presten atenció.
Clar, jo abans estava començant al principi que no parlava d'una malaltia, perquè en si mateix no es considera una malaltia, no?
No, és un símptoma més aviat.
Un símptoma.
Normalment, bueno, quan apareix, pues, s'ha d'investigar quina és la causa, quin és l'origen d'aquest símptoma. Mm.
Doncs, doctor Albert Codina, otorrinolaringòleg de l'Hospital Clínic, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims als acúfins, als tinnitus. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès. Vinga.
Vinga, una abraça. Adéu, gràcies, molt amable. Doncs és una qüestió, ja veieu, que seriosa, que en principi es poden tractar d'alguna manera, sobretot el que resta. Bé, parlem. Sabeu què és el lipedema? Espera, ho he dit bé? Lipedema i l'infedema. Sabeu què és? Doncs seguida ho sabrem. Per què? Perquè anem al Centre Mèdic Estètic Estar Bé, allà està la doctora Carmen Torrejón, que en sap molt d'aquestes coses, bàsicament en qüestió de pèrdua de pes, en qüestió de bellesa facial, estètica. Per això és el Centre Mèdic Estètic Estar Bé, que porten un munt d'anys fent bé les coses. Doctora, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
¿Cuántos años lleváis? Ya por curiosidad.
Pues mira, yo de ejercicio profesional, 42 años.
Poca broma, ¿eh?
Y dedicándonos a la medicina estética, 35 años.
Poca broma, ¿eh? Ya dice mucho, ¿eh? O sea, que lleváis tantos años, ya dice mucho, ¿eh? Es que hacéis las cosas bien, o sea, que algo hay ahí.
Sí. Algo hay.
¿Eh? Doctora, que yo he dicho aquí dos palabras,
sí,
que me han sonado
dos palabras
que
raro,
sí, que me han sonado aquello a no sé cómo tomármelo, lipedema y linfedema. ¿Qué es esto?
Mira, si lo explico gráficamente, quizá todos lo vais a entender mucho mejor. Es una patología, ¿eh? No estamos hablando aquí de una alteración estética, estamos hablando de una enfermedad que está ligada a la genética, ¿vale? Tiene un factor hereditario también importante y son estas personas, hombres y mujeres, pero hay que decir que se da más en las mujeres, que tienen las piernas, digamos, anormalmente voluminosas en relación con el cuerpo. No sé si has visto a lo mejor mujeres de arriba muy estrechas y que a raíz de la cintura y cadera empieza un volumen muy importante. Con la pierna, se llama también a veces elefantiasis, porque sería como la pierna de un elefante toda recta, no hay forma, digamos, no hay diferencia entre el muslo y lo que es la pantorrilla y la zona de gemelo, sino que es una pierna muy rectilínea y además con un tobillo estrecho y con un pie pequeño, es decir, es un trastorno, es una enfermedad, como decía anteriormente, donde la cantidad de tejido graso en piernas es anormal respecto a la proporción con el resto del cuerpo, y esa cantidad de tejido graso, que además acumula mayor cantidad de grasa, digamos, de lo normal, tiene también comprometido su drenaje linfático, de ahí que se utilicen los nombres indistintos de lipedema y linfedema. ¿Sí? Es un trastorno que empieza ya en edades jóvenes y, de hecho, adelanto lo que iba a decir luego al final, lo ideal es tratarlo de forma preventiva, es decir, en lo que se llama la fase 1 del lipedema, porque cuando esto se deja cursar y ya vamos a fases graves, hablamos de piernas completamente deformadas, rodillas completamente deformadas con unos acúmulos de grasa alrededor importantísimo, que inclusive le dificultan la posibilidad de caminar a la persona que sufre este trastorno, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, es una enfermedad, es una alteración que se aconseja, sobre todo, tratarla en sus fases de inicio. Repito, se da sobre todo en las mujeres. ¿Y por qué he querido tratarla? Primero, porque es una enfermedad importante, es una enfermedad invalidante que hace que la persona, digamos, se meta en un círculo vicioso porque tiene tanta pesadez en pierna que le dificulta y le molesta muchísimo caminar, entonces se mueve menos, quema menos y entra en un círculo vicioso. Porque este linfedema, lipedema, normalmente va asociado a cuadros de sobrepeso y obesidad, ¿vale? Entonces, últimamente se está poniendo, digamos, de moda, entre comillas, el hecho de hablar de esta patología, porque se habla de que la opción para tratar este lipedema y linfedema es la opción quirúrgica. Láseres nuevos que han salido con aplicación de ultrasonidos o de radiofrecuencia que hacen que esta situación, esta patología, esta forma de la pierna mejore. ¿Es verdad que la cirugía consigue mejorar esta forma de la pierna? Sí. ¿Es verdad que la cirugía es el tratamiento ideal de un lipedema? No, porque es el que se debe hacer en casos ya anormales. Estos casos, cuando yo he dicho que están muy evolucionados, para quitarle, digamos, las consecuencias graves a la persona que lo sufre. Pero lo ideal sería actuar, como he dicho anteriormente, de forma preventiva, y aquí sí que tenemos tratamientos no quirúrgicos que ayudan muchísimo, muchísimo, no solamente a disminuir las alteraciones de esta patología, sino inclusive a tenerla controlada para evitar que progrese y que se haga más grave. Mm. Nosotros hemos incorporado recientemente una radiofrecuencia de alta intensidad que nos ayuda de manera importantísima, y de hecho la paciente, y digo la paciente porque son sobre todo las mujeres que sufren este problema, está muy cansada, agradece muchísimo cuando le das resultados importantes porque ella se siente muchísimo mejor. Entonces, con esta radiofrecuencia conseguimos no solo mejorar, sino también frenar la progresión de este lipedema, y entonces es una alternativa no quirúrgica que es la ideal para evitar que la enfermedad siga su proceso de agravación. Entonces, todas aquellas personas que hasta ahora le hablaran de opción quirúrgica, no les convenciera, porque bueno, no querían estar haciéndose cirugía frecuentemente, bueno, pues que sepan que tenemos esta opción de tratamiento médico no quirúrgico, y ojo, que podemos aplicar también a los brazos, porque las personas que sufren este problema de lipedema en pierna también lo suelen sufrir en brazos, y es algo que agobia mucho desde el punto de vista de la autoestima a las mujeres que lo sufren.
Pues ya sabéis que la primera, gracias por aclararlo, o sea, me has dado toda una masterclass en nada, o sea, es una masterclass en minutos de esto, Pues ya sabéis que la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene la podéis realizar, por ejemplo, a través de la web. La web es starbene.es, allí encontraréis toda la información, y también podéis hacer a través del WhatsApp 654-300-525. 654-300-525. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
Gracias. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Si tens problemes jurídics, àrea jurídica global, ja saps que et poden donar un cop de mà, i els tenim aquí de tant en tant, doncs, per resoldre alguna de les qüestions i algun dels dubtes que deixeu al nostre WhatsApp de veu, 699-1309, 699-1309. Com ja he dit les darreres vegades, és que rebem unes quantes i només pot entrar una, així que d'entrada ja demano disculpes per si no sou els escollits en aquest cas. Per parlar de tot això, tenemos aquí con nosotros a Ariadna López, abogada Spain en redes sociales, además, que ya da muchos consejos en redes sociales, y además directora de Área Jurídica Global. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día.
¿Te parece que vayamos a escuchar la consulta de hoy?
Venga, adelante.
Vamos allá.
Vamos a ver.
Hola, bona tarda. Mira, jo sé que tinc un dubte, a veure si em podeu ajudar. Resulta que hace muchos años, bastantes ya, avalé a mi hijo porque necesitaba comprarse una casa, tenía nietos y bueno, yo solo quería ayudarles. Y ahora resulta que yo no avalaba su casa, sino que su préstamo también. Y ahora lo ha dejado de pagar y me lo están reclamando a mí. ¿Es legal eso?
Fíjate tú que más de una ocasión hemos hablado de esto. Los padres que avalan a los hijos para comprarse una casa, una hipoteca, un préstamo, y aquí les viene la pelota rebotada si falla algo en la vida. ¿Qué se le puede decir a esta señora?
Pues los avales son legales, es decir, tú lo firmaste, muy probablemente si es en la hipoteca lo firmaste incluso ante notario, al final el banco coge una garantía, ¿no?, para que cuando no llega el principal, en este caso pues el hijo de esta señora, pues haya alguien, ¿no?, que se haga responsable de las deudas. Esto es legal. ¿Qué sucede? Sí que es verdad que en muchísimos avales en España se han firmado cosas abusivas. Por ejemplo, renuncias a derechos, tendríamos que revisar cada contrato de aval para ver si es abusivo o no.
O sea, ¿es abusivo cuando tú firmas renunciando a tus derechos? ¿Eso sería abusivo?
Sí.
¿Por qué no puedo renunciar a mis derechos en este caso, no?
Claro, o sea, guillotinas en la Revolución Francesa.
Ya.
Años luchando para tener derechos y tener las leyes que tenemos ahora. ¿Para qué? Para que luego pueda un banco ponerte una frase y todo se vaya a Norris, ¿no? Además,
correcto, sí,
leyendo
sí.
Un contrato que probablemente ni entienda esta señora a la hora de firmarlo. Entonces, sí que hay posibilidades, aunque es muy difícil conseguirlo, que podamos revisar un aval que sea abusivo y que lo saquemos del medio. De todas maneras, si esto no nos lo dieran, porque al final es un juez quien tiene la última palabra, y dependiendo del juzgado, pues lo están dando o no, al final no tenemos que olvidarnos que los bancos tienen muchísimo peso en nuestro país y no se gana todo en los tribunales, tenemos muchas otras opciones. Lo bonito de nuestro despacho de Área Jurídica Global es que sabemos hacer de todo, penal, administrativo, concursal. Entonces, si no podemos ir por un lado porque nos cierran la puerta, pues se abre una ventana, ¿no?
Al final, de acuerdo.
Tenemos muchas soluciones. En este caso, lo que podríamos hacer es cancelarle el aval a esta señora con una ley de segunda oportunidad, por ejemplo, revisar el aval a ver si es abusivo.
Sí.
Y luego también podríamos revisar a ver si es verdad que es avalista del préstamo. A veces nos lo reclaman porque somos cotitulares de una cuenta o por diferentes motivos.
O sea, que es posible que no sea avalista del préstamo, eso se tiene que comprobar. O sea, de la hipoteca sí, porque está claro, pero del préstamo igual se lo están colando.
Eso pasa, y pasa
¿Eso
mucho.
¿Eso pasa?
Sí, incluso, que a ver si alguien se siente identificado, hay muchas personas mayores que tienen a sus hijos de cotitulares en la cuenta.
Sí.
Pues porque no me entero con la app del banco, porque...
Bueno, es mi caso.
Por ejemplo,
soy cotitular con mi madre, por ejemplo.
Vale, ves, es muy frecuente. Entonces, si tú ahora tuvieras un problema, ponle una multa de tráfico y en tus cuentas corrientes no hay dinero, lo van a sacar de ahí.
Anda.
Claro, eres cotitular de la cuenta. En estos casos yo siempre recomiendo que la gente se ponga como autorizada. Puedes hacer de todo, pero tú no sales como titular.
De acuerdo.
Si tú tienes un problema, no va a afectar a tu madre. Pues no te puedes imaginar la de embargos que la gente dice, total, si yo no tengo un duro. ¡Pam! Afectas a tus padres sin que sean avalistas.
Claro, claro. Y además sin darte cuenta, ¿no? O sea, por hacer un bien, por decirlo de alguna manera, pues eso se hace por si pasa algo.
Claro.
Y sí, si pasa algo, pero no lo miramos en dirección contraria.
Claro, y de la misma manera que puedes tener tú un padre de cotitular. Hay mucha gente que ha trabajado en banca que para tener las condiciones de trabajador, las cuentas de los hijos, pues son cotitulares. Esto pasa muchísimo. Pues el padre tiene un problema y le sacan la nómina al hijo.
¿Y esto se puede arreglar?
Se puede arreglar pues haciendo este pequeño cambio de cambiarte de cotitular a autorizado, y si realmente hay deudas, hay embargos y hay problemas, cancelamos deudas. Al final fuimos el primer despacho que canceló las deudas de un español. Más de 13.000 personas lo han hecho con nosotros. Más de 40.000 personas lo han conseguido en España. ¿Por qué tú no? ¿No?
Que efectivamente,
quien
claro.
Nos esté escuchando muy probablemente cumpla requisitos para poder cancelar las deudas. Entonces, no solamente se cancelan las deudas que tienes a tu nombre, todos los avales que firmaste también.
De acuerdo, de acuerdo.
Es decir,
o sea, esta señora lo que miraríais primero es si es también avalista primero del préstamo, si se lo están reclamando, y a partir de ahí mirar si hay alguna cláusula abusiva que elimine sus derechos, ¿no?
Exacto. Y luego, si todo esto se ha hecho de manera legal, que puede ser, hay bancos buenos también, entonces podríamos entrar en ley de segunda oportunidad y sacarle los avales. De esta manera, aunque el hijo o la hija no pague, nunca podrán afectar al patrimonio de la madre.
Mm. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis una duda o cualquier situación, o os habéis visto reflejados en el ejemplo de esta señora, pues hay un teléfono y hay un gabinete que os pueden echar una mano. Área Jurídica Global. 900 90 77 50, ese es el teléfono gratuito. 900 90 77 50. 900 90 77 7750. O la web areajuridicaglobal.com. areajuridicaglobal.com. Y ahí está, pues, todo el equipo de área jurídica, un equipo multidisciplinar para echarte una mano. Ariana López, directora de Área Jurídica Global, oye, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarnos.
Doncs nosaltres estem a punt d'arribar a la una i de seguida t'explicarem tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després, a migdia, parlarem dels efectes psicològics pels nens.